ens fa por i per què ens fa por? Les tenebres estan entre nosaltres de moltes maneres i s'han apoderat del discurs. Trump, per exemple, fa 80 anys avui. Dues acadèmiques catalanes, la Núria Gómez Gabriel i la Ingrid Guardiola, han decidit no quedar-se de braços plegats i esperar que s'acosti la foscúria a les nostres vides. Per combatre el discurs imperant, han escrit un llibre a dues mans, Feminisme gòtic, una revolució de pensament on la dona convertida en monstre és la que mana. No ho heu entès? En breu us donarem més pistes. Comencem el dilluns reflexives, però amb la nostra pròpia filosofia.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Comencem amb Kay Silu i aquesta cançó que es diu Cutting off the head of the ghost. No podia anar millor per avui, perquè ens ajuda a pensar en els fantasmes també d'aquesta cantant americana que justament li vol tallar el cap al fantasma. No sé si és el que faria la dona monstre, però ara ho averiguarem. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies. El que dèiem, ja som aquí, passem 8 minuts de les 9 de la nit, això és Catalunya Ràdio, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, a les dones i als dies, i hem començat el dilluns i hem dit, estiu, calor, nosaltres tenim ganes de pensar. Ingrid Guardiola, bona nit, com estàs?
Bona nit, Montse, molt bé.
Et sembla bé pensar?
És inevitable.
Tu no fas una altra cosa, eh?
Jo sí. La màquina carbura.
És doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, assagista, realitzadora audiovisual, investigadora cultural, cap pensant, moltes altres coses, podríem dir. I dona monstre, també, o què?
Sí. Bueno, les meves excompanyes del bòlit m'ho deien. Vam fer una exposició que era sobre les monstruositats femenines i van arribar a la conclusió que la monstre era jo perquè treballava massa.
Treballaves massa. Ara explicarem de què estem parlant quan parlem de dones monstre i quan parlem de feminisme gòtic, que és aquest llibre que tinc a les mans. Has vingut sola avui. No, la Núria Gómez s'ha quedat a casa, però ja ens vas bé ja com a representant. I també parlarem d'una exposició que és aquests dies a Barcelona, de la que ets comissària amb dues altres dones, l'Anna Maria Iglesias i la Mita Casacoberta, però comencem pel principi. Feminisme gòtic, aquest llibre d'H2O Editorial... Mm-hmm. I entre el subtítol diu La creació cultural de la monstra.
Sí.
A veure.
Això va començar amb una conferència que vam fer la Núria i jo sobre... Ens venia de gust parlar de les monstres femenines, és a dir, de totes aquelles identitats que s'escapen de les normes. I també teníem...
O sigui, en un moment donat ho podem ser totes, en algun moment.
Jo diria que pràcticament, és a dir, el 99%... És a dir, ho podríem ser totes, això és seguríssim, excepte aquelles que ja se senten a gust amb la norma i diràs, i què és la norma? La norma seria allò que el capitalisme d'arrel patriarcal ens diu que hem de ser, no? Que històricament, si comencem a la Bíblia, entenem que la dona té un rol molt determinat, no? I una figura i una presència molt determinada, però ja en el segle XVI, per exemple, en ple capitalisme, la dona se li diu que és una màquina de reproduir fills, que el seu lloc és un lloc molt, molt domèstic, és a dir, que l'espai públic deixa de ser un espai per ella, que el control sobre el seu cos a partir d'ara el faran metges, amb la tecnificació de la vida, ella perd aquesta autonomia, per dir-ho així.
Podria ser, clar, és que no estava pensant exemples de què seria com aquesta dona que s'escapa de ser una dona monstre, seria una Barbie, però llavors ja no seria una dona.
Clar.
Seria una nina.
Clar, tota, és que la norma és un model, és un ideal. Llavors, les dones que intenten encaixar, i no la intenten encaixar per voluntat pròpia, sinó perquè hi ha una pressió social que és la que et porta a voler encaixar amb la norma. Nosaltres diem que, històricament, el patriarcat ha volgut construir el monstre femení per controlar-lo, és a dir, aquesta dona és una bruixa, aquesta dona és un monstre, l'hem d'apartar, hem d'amagar tot allò que ens fa nosa, tot allò que
és a dir, deixar-se els cabells blancs, per exemple, sí. Que és el que m'ha vingut així ara ràpid.
Perquè ja els tinc tots
blancs. No, és un acte revolucionari. Seguint el patriarcat, és a dir, perquè ens han dit que hem de ser d'una manera.
Sí.
És a dir, un detall tan petit pot ser un element distorsionador.
Sí, o, per exemple, quan Trump, que l'has mencionat abans, infantilitza la Greta Thunberg, no? i la anomena boja i troublemaker, no? Aquella que causa problemes. Tots aquests adjectius que han intentat arraconar a la dona, nosaltres vam dir, per què no viure, és a dir, per què no donar-los la volta? És a dir, entendre, una mica com ens ensenyava la Lensic Su, quan recupera el mite de la medusa i escriu el riure de la medusa i diu, ja que històricament les dones han estat posades en el lloc de la nit, de lo irracional, de lo animal, per què no viure des d'aquell lloc, no? I per què no celebrar aquesta foscor, aquesta ambigüitat...
La lletjor... Allò que s'escapa...
I allò que s'escapa de les categories i de lo definit, no? Perquè ara també, des de posicions polítiques molt diferents, una sempre es veu obligada a definir-se, no? I diguéssim, amb les plataformes socials ja és extrem, que ets allò que poses en el teu perfil, et perfiles tota l'estona. I si no tinc ganes de definir-me? I si sóc una cosa molt més oberta, molt més amorfa, molt més indefinida, que va evolucionant, no? Com evolucionaven les nostres àvies, mares i companyia, no?
Tots tenim al cap els últims anys aquesta pel·lícula de la substància.
Sí.
Que va posar tant al límit a Demi Moore, al final el personatge de la pel·lícula s'assembla molt també a l'actriu de la vida real, que la veiem allò cada cop més prima, havent de seguir aquests cànons. Llavors, aquesta dona la podríem definir ni com a dona monstre?
Clar, jo, per exemple, ara quan venia cap aquí a la zona alta de la ciutat, hi ha tantes clíniques de reparació cosmètica, i pensava, ostres, que m'estic acostant una mica a la substància, no? L'estandard quirúrgic el que fa és construir un model de dona artificial, és Galatea, no? és la dona esculpida, que si és un monstre és perquè és artificial i perquè és un ideal, i en el cas de la substància, amb la mirada, diguéssim, femenina de la directora, fa una crítica precisament a la dona cisellada, a la dona que s'autoobserva i intenta controlar-se com si fos una màquina d'un model, d'un cànon de bellesa que, a més, no existeix.
I que no hi arribarem mai.
No, però, bueno, esperem que no. El que passa que... s'ha normalitzat molt, també, el que serien les intervencions clíniques, aquesta...
Quirúrgiques.
Sí, sí, quirúrgiques. Aquest passar de l'avatar de la pantalla a l'avatar d'un mateix, no?
Sí, però ja comença a haver-hi gent que va al metge i diu, vull tenir la cara com aquest filtre d'Instagram.
Sí,
això ja comença a passar.
Sí, 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 sí. És el Snapchat dismòrfia, no? Voler-te semblar aquest el teu doble de la pantalla. És a dir, sempre ha passat, però no amb aquesta naturalitat. Però, clar, estem també en un context que a nivell teòric no parlem de parlar de posthumanisme, d'acostar-nos cap a altres sensibilitats no humanes. Això també forma part del posthumanisme. El que passa que, sota l'imperatiu del capital, és una indústria milionària, és una normalització de la norma, és a dir, del cos normatiu, del cos impossible, i llavors genera zones d'exclusió molt fortes al seu voltant. No tot el que no s'assembli a això és considerat aberrant, monstruós, inútil, inservible, és un rebuig.
Mm-hmm. I feminisme gòtic per què? Perquè hem parlat, ara hem definit què és la monstra,
sí.
Que és la vostra heroïna, podríem dir,
sí.
Del feminisme gòtic. Que el que
però
justament...
que no vols ser ella, eh? A diferència dels herois mascles, ja confien en la predestinació del seu rol heroic, les dones monstres són heroïnes perquè les interpretem com heroïnes, però elles...
Però és contra la seva naturalesa.
Contra la seva naturalesa, exactament, totalment.
Llavors, feminisme gòtic, per què? Que estem... No té res a veure amb les catedrals. Expliquem què vol dir això. No, perquè hi ha algú que està ja pensant en... No sé, saps?
Sí. És que amb les categories...
Venim d'una setmana molt papal, eh? Recorda-ho, que estem en un context...
Hem de passar cap al 19. Nosaltres comencem el llibre parlant, això en la part inicial de la Núria, del gòtic europeu, és a dir, d'aquest moment del segle XIX en què els alemanys, diguéssim, per intentar arraconar una mica el que seria el cosmopolitisme francès i 200 anys, diguéssim, d'il·lustració francesa, intenten treure pit i definir-se com a nació i ho fan a través de positivar o de convertir en positiu els elements de lo gòtic, els elements del gòtic fantàstic, s'entén, no? Aquesta precisió per la ruïna,
les novel·les gòtiques... Clar, les dones precisament són més aviat víctimes, perquè sempre acaben morint,
amb el
cap tallat...
Clar,
fatal, estan fatal, sempre estan prenent vinagre amagades,
sí.
Vull dir,
llavors,
estan encara més blanques.
Alemanya ho converteix en un tret civilitzatori i inventen la idea del volk, del poble, a partir d'aquestes categories, que és una mica, això ho apunta també la Núria, el que estan fent ara l'alt-right, és els feixistes nord-americans, no?, que Donald Trump i companyia, que a través de... És a dir, fan un exercici una mica diferent, que és intentar crear un món d'antagonismes, de llum i foscor, i ells, diguéssim, que són els portaveus de la llum enmig de tota la foscor. Però dissenyen unes ombres específiques que cal subvertir, i ells són els portaveus d'aquesta salvació. És una nova il·lustració, però...
Es parla molt en termes, ara, podríem dir, celestials. És a dir, jo sóc la llum, jo sóc el que us trauré de les tenebres, etcètera.
I
estem
alhora...
amb aquest govern... que se serveix molt de tot aquest imaginari.
Sí, i alhora hi ha una estetització, és a dir, lo gòtic també ha esdevingut una tendència, una moda, és a dir, a les passarel·les trobem deixos d'això, a Instagram, a l'escroll, trobem moltes referències a lo gòtic, també en les editorials s'està publicant molta literatura del XIX. Bueno, s'ha d'anar en compte amb que allò gòtic no sigui més una moda passatgera.
S'ha d'anar en compte amb què desitgem, que hi ha més pregàries ateses, que, com deia Santa Teresa, que per les no ateses. Vull dir que hi ha més plors per les pregàries ateses que per les no ateses, saps?
Molt ben vist, sí.
Aquí estem.
Atenció amb el que desitges, sí.
Atenció. Mira, ens va molt bé aquesta cançó. Soc lo femení, soc lo masculí, diu la lletra, eh? Com ens hem distingit, com ens hem explicat a través... Aquí, jo crec que la dona monstre va heretant tot allò que li ve pel gènere, i és molt important en aquest sentit com ella s'explica.
Clar, el que abans he dit, per exemple, amb lo gòtic, és que nosaltres proposem precisament aquesta, una identitat gòtica, que és una desidentitat, que és viure... En el que la Lèxic s'ho diu, en l'abisme, en les tenebres, en lo fosc, en un adjectiu que sembla molt, molt complicat perquè és molt natural, que és l'objecte, que és tot allò que ens provoca rebuig, i naturalitzar tot això.
I també és la qüestió animal, és tenir la regla.
És tenir la regla, és aparir i és veure com la vida, diguéssim, transita pels nostres... La vida i el plaer i el dolor transiten a través dels nostres forats anatòmics, no? Mm-hmm. D'alguna manera o una altra.
Ara que toquem aquest tema...
Ser un cos matèric, sí. Mm-hmm. I amb tot el que això suposa.
I ara que toquem aquest tema, el cos de les dones continua generant molt de debat, molta pressió, i el cos és un dels temes principals d'aquest llibre, el cos de les dones.
Sí.
Per què fa tanta por encara?
Sí, perquè jo crec que no hem evolucionat massa del 16, d'aquesta idea de control demogràfic sobre el cos de les dones. El papa mateix, en el seu missatge, tornava a posar, és a dir, a censurar tot el que serien processos d'autocontrol del cos femení, no? És a dir, tot el que seria interrompre l'embaràs, o tot el que seria l'eutanàsia, tot això ho penalitzava. Llavors, aquesta setmana mateixa, celebrat per tothom, Llavors, el cos femení segueix considerant-se com una eina al servei del mercat. Nosaltres posem molt d'èmfasi en la carn, en el càrnic, també per no centrar-nos només en el que seria els genitals, no?, una mica. Sempre fèiem la broma de que estàvem parlant de la Internacional de la Carn, i que en el càrnic no es llimen les diferències, diguéssim, entre uns i altres, o tot és excepció, podríem dir, tot és en la teoria dels cossos, no?
Parleu, per exemple, d'anorèxia. L'anorèxia, sí, que té un biaix molt femení.
Sí.
Evidentment, hi ha homes que pateixen anorèxia, però sobretot dones, amb una voluntat a vegades d'autofàgia, de voler-se, de voler desaparèixer.
Sí, clar, que nosaltres hem...
Poseu un cas molt, que s'explica molt bé, que de l'escriptora americana, de Roseanne Gay, no? Sí. Per exemple, que va patir una violació quan era petita per uns nens de classe, i a partir d'aquí desenvolupa tot un trastorn alimentari.
Sí, clar, nosaltres sí que considerem que hi ha unes monstruositats que fan de mirall de les convencions socials i, sobretot, fan de mirall de la violència del món, és a dir, en aquest cas és molt explícit, que és algú que decideix monstruificar-se per deixar de ser desitjable i per deixar de ser...
El que va fer ella és engreixar-se.
Sí, en aquest cas sí, és un procés invers, però amb les anorèxiques passa una mica el mateix, és aquella frase de la Brissac de si res no devoro, res em devorarà, no? Tot és força complex. En tot cas, nosaltres sí que diguem que la monstre és una categoria moral, que és de construcció social, i per això ens interessa no només celebrar allò que s'escapa de la norma, sinó també veure quines violències hi han implicades en aquest procés de monstruïficació de les dones. Històriques, però molt presents. I per això acabem acabem.
Acabeu aquest llibre de feminisme gòtic amb la Giselle Pellicot, que també un altre dels temes, clar, com el tema és el cos, hi ha la violació. I explica'm per què la vostra dona monstre d'avui contemporània, Giselle Pellicot.
Clar, nosaltres, la Medusa va ser, al nivell de mitologia, ella va ser violada per Posidó, i Atenea la castiga convertint-la en monstre. En lloc de castigar a Posidó, ella era una dona extremadament vella que provocava, és a dir, que alterava la... feia que els homes no es poguessin controlar de desig.
Es valutava el galliner
i va ser violada degut a aquesta gran bellesa, i després és convertida en la dona monstre que no la pots mirar sense convertir-te en pedra, no? És a dir, la condemna...
Atenció també com ens ho expliquen, no? Perquè és culpa teva de ser massa guapa,
sí,
que et passa això.
Va implícit en el mite. De fet, a Grècia està plena de violacions. Sí. I per això ella, nosaltres volem reivindicar la figura de la Medusa, tal com la descriu Cixous, que com és, diu, és vella i riu, o les meduses etrusques, que subverteixen aquesta fatalitat, no? I que a més ens inspiren perquè és una força, diguéssim, quasi telúrica, i a més celebra aquesta fatalitat de subvertint-la. I Pellicot no deixa de fer el mateix, no? En lloc de posar-se en el lloc de la víctima, que ella diu, jo potser he estat una víctima legal, però no moral, no? Llavors, precisament... és què fas amb la violència del món. I ella, les fotos que van començar a circular eren imatges del seu somriure, de la seva serenitat, del seu ajusticiament, bueno, d'intentar fer una reparació a través de la justícia, i sobretot un exercici de sororitat i de desvictimització, no?
En aquest cas, el seu somriure, podríem dir, de les fotografies, és el que a algú l'incomodava, perquè d'alguna manera ella no estava cedint al discurs que s'havia de tenir.
El seu somriure és el que petrifica en el patriarcat, podríem dir.
Totalment. Escolta, conductes, formes de ser continuen considerant-se monstruoses també les dones d'avui. O sigui, la nostra manera de fer, no només el nostre cos, també es pot considerar monstruós. Com podem ser monstruoses de cara al patriarcat?
Tu saps, si rius massa, si es balotes el galliner, si es balotes massa el galliner, no ets ben considerada, no? Aquesta idea d'obrir els forats encara problematitzen, no? Aquella que riu massa o cobra massa la boca... és una dona abismàtica, o com reclamava la Sara Ahmed, les guerriacries, no? Aquella que ja no vol donar peixet als homes, ni ser cordial, ni mantenir les maneres, i diu el que pensa a tota costa, no? La irada, La que nosaltres posem en castellà per, en homenatge a Bell Hooks, la respondona o contestona, no? La que sempre porta la contrària a taula. És a dir, totes aquestes actituds, o l'obstinada Greta Thunberg, per sobre de tot, no? De...
Molesta.
Aniré, molesta moltíssim. Són actituds que reivindiquem.
Ingrid Guardiola, feminisme gòtic, també parleu de que escriure també és un acte subversiu, perquè d'alguna manera aquesta dona monstre està deixant petjada. I està escrivint amb el cos, dieu.
I és exemplar. I el tu que escrius... De fet, el teu llibre, Els moixons, comença amb el que podria ser una escena de feminisme gòtic, que és quan recuperes la imatge de la peixatera amb el seu munyó i totes les imatges que et desvetlla aquesta figura que té aquesta ambivalència de ser terrorífica i la més vella de totes, no? I que
cada... Això no havia passat mai, a parlar dels moixons a les dones i els dies. Ho sàpigues, jo no he venit a hablar de mi libro.
Però la monstra trastoca la norma.
Sí, però hi ha moltes dones que estarien enteses així. Una dona que li falta un braç, per molts, seria una dona monstra.
Sí.
Sí, sí.
I a banda de lo físic, diguéssim, també és l'actitud, la norma, el que s'espera d'una dona, també entraria aquí. I escriure, això ho recuperem de la Helene Cixous, del Riure de la Medusa, que ella
diu... És un llibre de referència, aquest feminisme gòtic, eh?
És
que està ple de referències. Jo és que no la vull tallar, però m'enteneu, no?, que no tots podeu seguir-li el nivell.
No, però és que és una senyora que encara està viva, per cert, ja té molts anys, i va fer aquest manifest l'any 75, i és un llibre celebratori, és un llibre manifest, que convida les dones a escriure des de... Diu, quan una dona escriu, ho fa des del cos, i és un parir-se doble, no? Es pareix en l'escriptura i es pareix des del cos. No pot obviar el seu gènere.
Escriure per existir.
Escriure per existir. Això, de fet, les primeres dones que escrivien i publicaven, com la Christine de Pizan, ja parlaven d'elles mateixes com si fossin una anomalia. Que elles deien, la Pizan deia, ostres, històricament les dones hem estat considerades l'error garrafal de tot, no? Des d'Eva, diguéssim, fins a l'actualitat. Hem estat les culpables de tot.
A més, feu un repàs també per tots els filòsofs que pensaven que l'home era la força, la dona era la bellesa, i és veritat que això ha quedat molt enrere, que aquests senyors ja estan tots morts,
no tan enrere.
Perquè ho tenim a Schopenhauer també, que el vam estudiar, per exemple, per la selectivitat.
Però és que el que diu la Pizan, diu, amb tot això, quina no es consideraria un monstre? És el sentiment de culpa que salta, diguéssim, a moltes dones quan fa alguna cosa que li dona la sensació que no hauria d'estar fent, no? I sempre s'està jutjant més que pel que fa que un home, que té la consciència més tranquil·la.
De fet, ara em permets que expliqui una cosa. Tu deies que a vegades et sents malament per posar-te a escriure, perquè ets mare de família, i dius, ei...
Ara ja no.
Ara ja t'estarà la culpa de sobre.
I després d'haver escrit això, ja no.
Molt bé. Gairebé 9:45 de la nit, estem a Les dones i els dies, i a Ingrid Guardiola, que ens fa molta il·lusió tenir-la aquí. Escolta, feminisme gòtic, un llibre que sobretot heu de llegir per reflexionar, que us anirà molt bé i que aprendreu moltes coses de vosaltres mateixes, perquè totes tenim una dona monstre dins nostre, està claríssim. Però escolta, se t'acumula la feina perquè va deixar el bòlit i ara, a més, doncs això que dèiem, comissària d'una exposició meravellosa que aquests pocs dies es pot veure al Museu d'Història, que es diu Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona fins al 13 de setembre, no teniu excusa per no anar-hi. Vindran les dones. Això és una amenaça, també? És perquè són dones monstre? De què va això, a veure?
No, algunes sí, eh? Hi ha unes anarquistes com la Teresa Claramunt i l'Àngeles López de Ayala que eren bastant obstinades en la seva lluita. Nosaltres es diu Vindran les dones perquè tot va arrencar amb la Fil de Guadalajara, la Feria del Llibre de Guadalajara, que vam inaugurar allà, i l'eslògan de la fira era Vindran les flors, que era un eslògan de la Mercè Rodoreda. I vam dir, doncs, nosaltres farem Vindran les dones. Vindran les dones, sobretot perquè...
Aquí més aviat seria... Però ja hi eren, oi?
Ja hi eren, és a dir... però no està, no podem donar el tema com a resolt i conclòs ni com a, ni com una cosa que ja pots trobar en un museu, no? Com per tant una lluita que ja està acabada i segellada, sinó al revés, com una, com un deure que encara tenim, que és el de no només observar com les dones històricament han sortit al carrer a reivindicar els drets de tots i de totes en aquesta ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó com avui en dia encara surten, no? És un una set que no s'apaga, diguéssim.
Sí. De fet, feu memòria, d'aquesta memòria que s'ha escapat una mica de la memòria col·lectiva, podríem dir, de la història col·lectiva, que s'ha escapat com el rebombori del pa, aquelles guerres del pa, del, per exemple, el 1918.
Qui pensa en posar el pa a taula? Qui ho pateix? I qui no vol enviar els nens a la guerra? Sovint són les dones.
Exacte. El que heu fet amb aquesta exposició és explicar aquesta història oficial de Barcelona que les ha deixat fora, però d'alguna manera les heu volgut reivindicar. Hi ha molts noms desconeguts o molts noms que ens haurien de sonar més. I suposo que aquí hi ha una mica de ràbia, també.
Sí, ben bé, és que quan s'ha parlat de les dones, de vegades s'ha fet en tant que dones i nosaltres volem que el visitant no es quedi només amb aquesta idea de que, perquè són dones, perquè en trobareu més de 80, sinó al revés, per la importància de les seves lluites o de les seves escriptures, perquè una de les figures principals són les escriptores. I tenim quatre moments claus de la ciutat, que és el segle XIX, com la construcció de la ciutat moderna, la guerra i l'exili, la transició i l'actualitat. Jo una mica desmentint una mica quan s'intenta des de la institució, de vegades es presenta aquesta exposició reivindicant, hem de reivindicar les dones. No només, hem de reivindicar les dones que pensen amb els altres i que realment han contribuït a una vida social molt més digna. I el nostre missatge és aquest, no oblidem la segona part. No és perquè siguin dones, sinó perquè són dones importantíssimes, cabdals i sense les quals no estaríem aquí passejant tranquil·lament per les aceres de la nostra ciutat. Clar,
ara citat a Teresa Claramunt, que és aquesta treballadora tèxtil, una figura important del feminisme obrer, que podria ser doncs, la nostra Nan Goldin, per exemple, però per exemple, l'activista política i feminista, la Dolors Bargalló, o després hi ha moltes artistes, la Colita, la Pilar Aymerich, la Marit Jordà...
I moltes anònimes, perquè també tenim... Bueno, hi ha molts testimonis i fotografies, ja no tant des de la dona intel·lectual o artista, sinó de totes aquelles que posaven el cos en les manifestacions, que també les veiem allà, no? Llavors hem difuminat, diguéssim, aquests noms més celebrats amb dones anònimes. I el dia de la inauguració també vam poder presentar-les entre elles, que tampoc es coneixien algunes. Pilar Aymerich, Marina Garcés, Pilar Aymerich. No ens coneixíem i celebrem aquestes
trobades. Això també és bonic, no? Que és una cosa, és una història, com deies abans, que no s'ha acabat amb una exposició.
No.
Hi ha espais de Barcelona, també, carrers, places, barris, que han estat especialment importants en les lluites de les dones, i que tampoc no són coneguts, potser per això, perquè era l'espai de les dones.
Cala Dona, la Bonmaison, ara aquest cap de setmana passat la xarxa feminista de Catalunya va aplegar 2.000 dones a la Fabra i Cots, no són poques.
Sí. En van parlar. Sí, sí.
Aquí estan, no?
Clar. Després de 150 anys de lluites, clar, tu penses, quines reivindicacions queden encara? Què és el que us pregunteu amb aquesta exposició? Què és el que ve
d'un futur? Per exemple, a l'espai de contemporani, sí. Un dels grans temes és el dret a l'habitatge. És a dir, és un tema que, de fet, arrenquem ja en l'any 1929, quan hi va haver l'exposició universal. El tema de l'habitatge, Rosa Maria Arquimbau o Llucieta Canyà en parlaven molt, ara és un dels grans temes. Totes les escriptores que hem entrevistat, des de les més joves, com Andrea Genovar o la Anna Pacheco, a les més veteranes, Maria Barbal o la Steffi Kremser, totes parlen del problema
del
de l'habitatge.
Del tema de l'habitatge, sí. És un dels temes.
És un dels grans temes.
Sí, ens expulsen,
sí.
I expulsen les dones, també.
Sí.
I, de fet, les dones en aquest sentit són la baula més feble, moltes vegades, més feble.
I sí, ara ja, jo crec que com que les dones sempre han lluitat per drets que en realitat ens afectaven a tots positivament, diguéssim, aquest no és excepció. També hi ha un altre tema, que és la salut sobre l'espai públic, no? o com ens movem en l'espai públic. I també te n'adones que això ja surt també feminisme gòtic, que l'espai públic està sexat i que quan en Ulrich canta Take a Walk on the Wild Side, no tothom pot anar al Wild Side, no? Perquè ser dona a la nit a Barcelona no és el mateix que ser un senyor.
Absolutament. Comme du sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y'a pas de place pour les fables, y'a pas de place pour les regrets. Parlant amb Íngrid Guardiola d'aquesta exposició, vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Molt important, perquè també moltes dones no van estar molts anys a l'espai públic. I sortir al carrer és una part fonamental d'aquesta exposició. Està?
Sí. És que jo pensava, ara dona la sensació que l'espai públic és un espai molt més democràtic. És molt democràtic, no és només per anar a la feina o anar a plaça, que és el que devien viure les dones de fa un segle. Però ara també el tenim bastant segrestat. És a dir, és un espai públic que jo crec que està mancat de rituals socials, només està organitzat des de l'esfera, diguéssim, del comerç i del turisme, i llavors, per això, és un espai fràgil.
Perquè tampoc anem a jugar al carrer com ho fèiem, o...
No, no sé, que visquis en un poble. Hi ha una diferència abismal en com vivim l'espai públic ara, a ciutat, en els entorns urbans, que són cada vegada més majoria, i els pobles.
I també com tot aquest capitalisme també està tancant a la gent del poble. Jo crec que els pobles estan més buits que mai, perquè la gent està mirant Netflix. Però això és una teoria meva. Els carrers dels pobles estan més buits que mai, perquè les criatures estan mirant Netflix.
No sé, que visquis a Salt o en llocs amb molta migració, que llavors tots sortim al carrer.
Doncs hem d'anar tots a viure a Salt. Està claríssim. Íngrid Guardiola, molta feina. Ens deixes aquí damunt la taula. Aneu a veure aquesta exposició de Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. I, si no, més reposats, teniu l'estiu per endavant. Feminisme gòtic, amb aquest llibre que ha fet a mitges amb la Núria Gómez Gabriel.
Que és una calarre feminista, eh?
Sí,
és a dir, és
sí,
una celebració.
Claríssim.
Som acadèmiques, però també...
Bruixes. Doncs ara se'n va, ara mateix, amb la granera, se'n va la Íngrid a sopar, em sembla, oi?
Sí, una hora tard.
Escolta, no es pot tot. No pots anar a la ràdio i sopar puntual. Moltíssimes gràcies,
Montse.
Fins aviat. Tremenda auria pupiles. Des del corazón de la vez a València. Aixeca't i somriu al món.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt. Woke up with a heavy heart, cradled it like it was a baby. Watered all the plants and spent the afternoon watching them unfade. What can I say and what can I do? Passing time can be so cruel on my own, on my own.
Ai, Marta Pallarès.
Ai, Montse Virgili.
És que amb aquesta música...
Ens posem tontorrones.
Una mica.
Doncs n'hi ha forces,
perquè hi ha alguna que se n'ha anat a sopar, però nosaltres què hem de fer? Tu has sopat, ja?
Jo he sopat, però amb tu sopo, ressopo i el que faci falta.
Vols que posi unes espalmetes aquí?
Seria bonic, baixem la llum.
A veure, Avui, aquesta pubilla de cuixa forta, quins noms m'has dit? Allò,
avui
és que no me'n recordo. Avui què soc?
Avui ets una pedra forta internacional.
Pedra forta internacional. Com em vas dir fa dues setmanes que és com el meu preferit? La pubilla del Michoacán o alguna
cosa? La pubilla del Michoacán, però sí. També de vegades et dic pedra forta perquè és allò que vam dir una vegada de la Rocío Jurado i vaig intercalant perquè no t'acomodis, saps? Perquè cada dia trobis una mica d'espurna nova.
M'agrada aquesta relació de matrimoni que tenim. Bé, som-hi al tema.
Som-hi.
Marta Pallarès avui ens aporta una secció meravellosa perquè hi ha artistes que canten des d'un lloc i d'altres que canten des de molts llocs alhora. Avui parlem de músics, de dones que fan música lluny d'on van néixer, que porten les seves arrels a sobre com qui porta una maleta que no es desfà mai. Poesia, yeah, en tenim molta. I per fer-ho, doncs això, la Pallarès. I això que estem sentint ara és Bedouin, Cancel Corrobat.
Doncs sí, perquè aquí, per les que ens escolten, de vegades proposo jo el tema, de vegades ho fem amb tot l'equip, i aquesta setmana he de reconèixer que em va venir una directiva de part de
Montse... Una directiva.
Una part de Montse Virgili i em va dir... Per què no parlem una mica de la Bedouin aquesta setmana, però fem una mica més complet? Avui parlarem de dones, també parlarem d'una etiqueta que seria falsa englobar-la sota aquesta concepció de dones que venen de països exòtics, perquè, escolta tu, exòtics ho som tots, depenem de com es miri.
Pot ser exòtic i de rocallaure.
Doncs mira, tu mateixa ho has dit. Avui parlarem, però, de dones que venen de països que sí que normalment no dominen les llistes dels discos més venuts, però que ho estan patant molt fortament, sobretot als Estats Units, i ho fan establint-se en aquest país a les llistes d'èxit, però també fins i tot literalment, com és en el cas de la Bedouin, vivint-hi. Avui parlarem de dones que porten el llinatge i la seva història d'una manera diferent. Crearem una mica de llista de reproducció per si no sabeu què escoltar aquest estiu i voleu fugir d'allò més convencional. Avui dono fe que ja s'ha dit des del cos tècnic que avui portem música que mola molt.
Ferran Badia, quin cos tècnic? I swear it wasn't long that I was just someone's little fool. I perquè no li sentiu la veu. De fet, sí que li sentiu, però no sabeu què és ell, perquè fa veus a Catalunya Ràdio. Linkat. És ell.
Bé, la veu que estem sentint, però...
No, és Bedouin,
que és el nom artístic de la Snif Korkeyan, i la seva història ja donaria només per una cançó. És de família armènia, però ella i els seus pares van néixer a Síria, i els germans a Aràbia Saudita. Allà hi van viure uns anys, en un recinte tancat d'estil nord-americà, fins al 1995, i aquell any, espantats per la proximitat de la Guerra del Golf, van guanyar la loteria de la Green Card. Això expliquem com funciona la Green Card, la carta verda.
Això és una cosa que em crida molt l'atenció, que hi hagi una loteria... que et pugui tocar, doncs, que pots travessar un país. És que em sembla fortíssim. Explica-ho.
Doncs la Green Card és una de les maneres que una persona té per anar a viure als Estats Units. Hi ha molts tipus de visats diferents. Pot ser un visat de tipus treball, en el qual la teva empresa ha de justificar per què t'estan empleant a tu, has de demostrar unes capacitats excepcionals i per què no pots ser una treballadora dels Estats Units. Hi ha d'aquesta mena de targetes de residència que pot ser per casaments. I en el cas de la Green Card, també la pots aconseguir en una loteria. Tu et poses com qui compra la Bonoloto, entres totes les teves dades i cada any se'n sortegen X. I en el cas de la família de la Bedouin, els va tocar.
Que fort. I escolta, ella va dir una cosa en aquest sentit que esgarrifa una mica, eh?
Doncs sí, ella va dir que gràcies a Déu van aconseguir marxar als Estats Units perquè tard o d'hora hauríem hagut de tornar a Síria i no sé què ens hauria passat llavors.
Clar, és que ella va escapar de la Guerra Civil siriana sense saber-ho amb aquesta loteria. És bèstia, si ho penses.
Sí, sí, les voltes que dona la vida, perquè ja us estàvem dient, era d'Armènia, els pares van néixer a Síria i els germans estaven a Aràbia Saudita, és a dir, que podien haver acabat en qualsevol país afectats per un conflicte tan seriós com el de la Guerra Civil a Síria. Ella tenia 10 anys en aquell moment.
Va, molt petita, també, no?
Però el preu d'escapar-se, tot i que aconseguissin fer-ho, doncs hi és, i es trasllueix d'alguna manera en la manera com ella escriu música i com reflecteix tota la seva vida. Avui estem parlant del seu nou disc, que es diu Neon Summer Skin, i neix justament d'això. Els pares havien tornat a Aràbia Saudita, però com que allà no et pots fer ciutadà si no ets àrab, al jubilar-se, el pare va haver de marxar a Armènia perquè Síria ja no era segura per la guerra. És a dir, que tot aquest compendi d'aventures vitals de la seva família, ella ho ha resumit d'una manera que és tot el contrari del dramatisme fàcil. I ella diu, et pots escapar de la matança, però queda una llarga cua de tristesa, la de quedar separada de la gent i dels llocs que signifiquen tant per tu.
Clar, clar, perquè és viure tota l'estona en transició, podríem dir. És casa teva, però no és casa teva, sents que no formes part d'aquell lloc.
I tot això sona sorprenentment així de dolç com estem sentint. Tucked into her room,
heavy as my hand, my sleep. És per fans, jo diria, de Carole King, de música molt dels 70, aquest pop suau, somiador, és molt delicat.
Doncs sí, podríem dir que ella la ferida l'ha embolcallat una mica en vellut. La cançó que obria la secció, que es diu En My Own, la va escriure al piano en tornar a Los Angeles i és la tesi de tot el disc, que és que ella està...
Una mica a la meva manera.
Doncs sí, la versió del My Way, però en contemporani, des de Los Angeles, no des de Nova York. I hi ha un detall molt, molt bonic en promocionar aquest disc, i és que està exposant fotos antigues dels seus pares a Síria i al Líban, perquè diu que sovint la gent de l'Orient Mitjà és vista com violenta, digna de llàstima, i ella els vol humanitzar. I diu una cosa que jo crec que hem vist en moltes fotografies, sobretot de quan ensenyàvem a dones abans de l'Ayatolà, i ella, en el seu cas, diu que les fotos dels anys 70 els seus pares estan espectaculars.
Clar, clar, era una època ye-ye, igual que l'Iran, per exemple, que quan va arribar doncs, el xar de Pèrsia se'ls va acabar, després se'ls va acabar la festa, i això doncs, els ha passat a molts països. Aquí has de fer dues mencions ràpides, crec.
Doncs sí, perquè voldríem seguir amb aquesta secció d'una manera també més explosiva, més celebratòria, però m'agradaria també mencionar dos noms de dues dones que entenen el llegat d'una manera similar a com ho fa la Bedouin. Apunteu, la iraniana Mahsa Baghdad, que va haver de marxar de l'Iran, precisament com tu deies, perquè com a dona li estava prohibit cantar sola en públic, i aquest és segurament el cas més dur de qui canta, perquè a casa no li deixen fer. I a un altre extrem, una mica més pop, hi ha la Ayoni, que és nascuda a Barbados, com la Rihanna, criada entre Singapur, Jakarta, Miami i finalment també a Los Angeles. I ella, aquest desarrelament, l'ha entès d'una manera una mica més sul.
Haurem d'apuntar tots aquests noms, eh? Mahsa Baghdad, si no ho sabeu, ens escriviu a donesidies@catradio.cat i us ho apuntem tot.
I fem uns Instagrams també,
exacte,
no? Fem una playlist.
Fem el que faci falta.
Els volem promocionar.
Exacte.
Això sí, m'agradaria aixecar que aquí una mica...
Aquí m'has fet una mica de trampa?
Una mica, sí.
Una mica per què?
I l'he feta per poder explicar precisament això, que és una de les idees que més defensa la Bedouin, i és que ajuntar totes aquestes dones en un mateix sac, malament.
És una mica racista.
Doncs també. Sí, és molt fàcil agafar una refugiada siriana, una exiliada de l'Iran i una estrella del pop africà i dir que totes, com dèiem al principi, tot és músiques del món, tot és de països exòtics, quan el que estem sentint ara mateix de fons és, com tu deies, un pop molt Carole King, que és molt anglosaxó, d'alguna manera.
És molt americana, de fet,
i
aquesta
ella,
música.
Sí, i ella critica que s'aplani a persones molt diferents i les fiquin totes en el mateix sac que les veu des de fora. I
bàsicament perquè no sabem pronunciar els seus noms.
I perquè tenen un to de pell una mica diferent al nostre.
Ai, sí.
Així que el que farem ara és escollir dones que no fugen de res, que venen d'indústries molt potents i que han decidit conquerir el món des d'allà on elles es posicionen.
Canviem absolutament de registre. Estàvem sentint la Bedouin i ara estem sentint la Tila, que s'escriu T-Y-L-A. Aquesta dona és sud-africana i és la reina del popiano.
Tu saps què és el popiano?
Jo, fins que no t'he conegut a tu, No sé què és el popiano.
Vols que anem a un piano bar?
Anem a un popiano bar aquesta nit.
Doncs,
amb el Ferran, amb el cos tècnic.
Doncs mira, potser amb el cos tècnic aconseguiríem anar a un piano bar, però el popiano l'hauríem de trobar en un lloc molt diferent. El popiano és barreja de pop i d'amapiano. L'amapiano és un gènere musical originari dels townships de Sud-àfrica.
Què són els townships?
Són els...
Vaixells o barcos o...
No, són els enclavaments que hi ha a Sud-àfrica. I això va sorgir a principis del 2010. I en aquest cas, l'amapiano fusiona deep house, jazz i aquestes percussions tradicionals que ja estem sentint una mica de fons.
No? Sentim.
És preciós. A més, amb una veu...
Una veu espectacular, eh? La Tila.
La Tila.
No és allò que us veureu aquesta nit, després del programa?
No. Si voleu, això és per sortir a ballar, així, movent el pauet només, tampoc ens tornaríem bojos, però ballaríem. Com estem sentint, un tempo molt relaxat, uns baixos molt marcats, i això és el que ha fet la Tila, aquesta reina del popiano, amb aquesta cançó Water, que va arribar al número 7 del Billboard Hot 100, que és la llista dels més venuts als Estats Units, i és la posició més alta de la història per a un artista africana en solitari. És l'artista africana més jove, a més, que ha guanyat mai un Grammy.
Escolta, festa major, eh? Ens encanta. I aquí no hi ha cap ferida, ni cap drama, ni cap guerra siriana pel mig. És pura celebració.
Pura celebració, però sense oblidar les arrels. Sabia que no de tu like talk. Animals de inhuman form. Body man, nobody like walk. But you must hustle if you want job. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tapping no wrong.
Les dones i els dies, avui portant música que no és l'habitual, però que m'agrada molt, perquè amb l'excusa de Beduín estem descobrint doncs, a la Tila, i ara això que sentim és Aira Star, que perdona, però té nom de Game of Thrones. Aira Star.
Una mica sí que té nom de Game of Thrones.
Però no és de les zones gèlides, eh?
No.
No és de Mordor d'aquella.
Mordor? Estàs fent Mordor? Una barreja aquí de fantasies èpiques. Estàs barrejant el Senyor dels Anells amb el Game of Thrones. És igual.
Bé, allà fa fred. Allà fa fred, al Game of Thrones.
No? I fa fred, en alguns trossos.
Sí,
hi ha llocs fred, que van una mica més calentonets.
Sí, hi ha una mica de desert, però vaja, que no... No és d'aquí.
No. I no hi havia aquest bombolleig que ens porta l'Aira Star. Ella és nigeriana i el que fa és afro-soul. Estem escoltant una cançó que es va fer viral a TikTok i ara mateix moltes de les plataformes digitals aconsegueixen que les cançons arribin a la llista dels més venuts.
Gràcies al TikTok i tot això, i tots els que anem fent scroll al TikTok i totes les hores que perdem allà serveixen perquè, com a mínim, aquestes noies guanyin calarons.
Sí, perquè de vegades aquí també ho hem parlat a les dones i els dies de dones amb una trajectòria més llarga a les seves carreres i que amb un disc nou potser ja s'han plantat amb 50 anys i que la discogràfica els vol fer el pamplines a TikTok i que elles diuen, doncs jo aquí no estic per fer coreografies. L'Aira, volent-ho o sense voler, va aconseguir col·locar Rush, aquesta cançó que estem sentint de fons, de manera viral a TikTok, va entrar al top 10 a França i a Sud-àfrica. I al tanto perquè ha fitxat per Roc Nation, que és el segell d'en Jay-Z, és a dir, un senyor una miqueta importantet a la indústria de la música, especialment la música negra, i està competint en la categoria d'artista mundial de l'any en els premis iHeart Radio, al costat de, agafa-t'hi fort, la Taylor Swift i la Sabrina Carpenter.
Doncs volem que s'ho quedi l'Aira Star.
Ens encantaria.
Volem que s'ho quedi,
ja,
perquè aquestes ja tenen prou calés.
Sí, i ja prou de la supremacia de les noies blanquetes, rosetes, a totes les llistes de premis. Jo crec que ja, això que porta l'Aira Star té nivell, com el que escoltarem ara. My body now, echo me now, fire killer. Pretty like Sabina, are you coming back or what? Are you coming back or what? Louder.
Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
I escolta, ara estem sentint l'aire estar molt ben acompanyada de l'Àngela Angélic Kidjo.
Doncs sí, tancarem el cercle d'alguna manera. Estem escoltant de fons aquesta cançó que es diu I Can, amb la mestra de totes aquestes generacions d'artistes que han agafat les seves arrels i les han fusionat amb pop o fins i tot amb electrònica. L'Angélic Kidjo, de Benin, porta dècades de carrera, té múltiples Grammys i, com dèiem, el cercle es tanca tot solet perquè acaba de treure aquesta cançó amb la Aira Star, que parlàvem d'ella fa un minut. La veterana i la jove juntes, que ens agrada que es donguin la mà, que ens agrada que es donguin el relleu, que s'estimin, que s'han llancis l'una amb l'altra, que es portin l'una amb el pòdio, perquè aquí hi ha per tothom. Número 1, totes.
Qualitat, que diuen a casa. Escolta, fem un repàs d'aquests noms. Bedouin, aquesta dona meravellosa que té aquest disc tan tranquil, que tan reposat, que us agradarà als fans. És aquella música que t'acarona. I a part, té discos anteriors que a mi m'encanten, o també ha fet moltes col·laboracions molt interessants. Després tenim la Tila.
Tenim
a la Tila,
que fa el pop piano, el que estàvem dient abans, que surt de Sud-àfrica, dels enclavaments negres de Sud-àfrica, cap a principis dels anys 2010, i és una mica de house, electrònica, jazz i percussions tradicionals, però tranquil·let tot, i que va aconseguir ficar-se en el número 7 del Billboard.
I l'Aira Star, aquesta última que hem sentit, doncs, que ens enamora amb la Angélic Kidjo, juntes, cantant. Això vol dir que, a més, hi ha una cosa. Jo no vull fer ara propaganda a l'Spotify, Déu no ho vulgui, però si comences a fer cerques que no són les habituals, a vegades també et porten altra música. Vull dir que potser...
Mm-hmm. L'algoritme s'entrena. Ja sabem, sí, que moltes vegades també
no sempre bé
ens enxufen allò que volen, perquè els senyors són trilionaris per algun motiu. Però entrenem l'algoritme, va, fem una mica l'exercici.
Exacte.
De buscar coses.
Saquegem mica... l'algoritme.
Vinga, doncs fem-ho. I jo em comprometo a fer-vos una playlist que la pugueu compartir i que aquest estiu...
Marta Pallarès, volem la playlist.
Paraules, aquesta. Aquí.
Doncs us la compartirem a xarxes, la feina que ens faci la Marta Pallarès. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies, Pobilla de Cuixaforta.
Ens trobem a Nigèria.
Ens trobem on vulguis. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem amb dones que, tot i tenir parella, prefereixen viatjar soles. A vegades també viatgen amb la parella, però diuen a vegades, Antonio... Jo vaig passant. Tu ho has fet mai, això, Pallarès?
Jo, per feina, estic més fora de casa que dins.
Ja.
I mira, també de tant en tant dona un respiret,
Està bé la cosa. Doncs demà ens truqueu al 9-3-2-0-7-4-7-4 i ens ho expliqueu en directe a Les Dones i els Dies a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.